Catalunya Ràdio.
L'informatiu del migdia.
Bon dia, són les dues. El govern central va esgotar fins al penúltim dia del 2008 per presentar el seu model de finançament autonòmic. Els tres partits que conformen el govern català han esperat fins al segon dia del 2009 per fer una resposta conjunta en forma de contraproposta. El conseller d'Economia, Antoni Castells, ha analitzat el document amb el republicà Josep Huguet i l'ecosocialista Joan Saura. En què consisteix, Ignasi Abad, aquesta contraproposta?
Doncs analitza punt per punt els documents que va presentar aquesta setmana el ministre Pedro Solbes i bàsicament dirà que no acceptarà un acord de finançament que no respecti la literalitat de l'Estatut. Aquest és un dels missatges centrals que s'ha explicat avui a la roda de premsa després d'aquesta reunió dels tres consellers. També s'ha dit, això sí, que Catalunya no té pressa i que qui ha d'accelerar la negociació és el govern central.
Al País Basc tenien altres prioritats polítiques per arrencar el nou any. L'Endacari ha convocat eleccions per l'1 de març, el mateix dia, per cert, que es faran comicis autonòmics a Galícia, Francesc Cano.
Juan José Ibarretxe diu que ha complert el compromís d'acabar la legislatura, que ha qualificat d'intensa i demana joc net en la pròxima campanya electoral, un principi que ell s'aplicarà el primer.
Les asseguro que, al igual que he hecho a lo largo de toda mi vida, jamás me dedicaré a insultar ni a descalificar a el resto de formaciones políticas o de líderes políticos de otras formaciones. Para trasladar a la gente tus propios principios no necesitas meterte con los demás.
És dia de fer balanços i previsions de futur. El 2008 que acabem d'acomiadar ha estat annus horribilis per a molts, per exemple, el mercat de l'automoció.
A Catalunya la venda de cotxes s'ha desplomat un 30%.
Madrid, Txell, Feixes, quins són els altres números del pitjor any de la història del sector?
Un 47% és la caiguda experimentada el mes de desembre a casa nostra, pràcticament la meitat, doncs, també a la meitat es redueixen la venda de monovolums, tot terrenys grans i vehicles de luxe. A nivell estatal es tanca el 2008 amb la baixada interanual més alta de la història i en volum de ventes la pitjor en 10 anys. Davant d'això, la patronal de fabricants reclama bàsicament l'eliminació de l'impost de matriculació i que l'Estat habiliti una nova línia de crèdit per ajudar concessionaris i clients.
La borsa també ha viscut un any difícil, tancant amb els pitjors resultats de la seva història.
Els analistes diuen que aquest 2009 també serà molt complicat i no es començarà a veure la llum fins a finals d'any.
En canvi, la mortalitat a les carreteres catalanes ha baixat un 13,8% respecte al 2007, però les autoritats adverteixen que pugen els sinistres amb camions implicats.
Van passar de 63 a 70 8 els accidents mortals amb vehicles pesants. Per això el Servei Català de Trànsit vol asseure's amb el sector per pactar mesures per pal·liar-ho. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio Josep Pérez Moya.
Per prendre aquelles mesures que d'una banda siguin útils per reduir la sinistralitat i guanyar seguretat viària, però per una altra també prendre aquelles mesures que no siguin penalitzadores pel sector.
Setè dia d'atacs israelians a la Franja de Gaza. Milers de palestins han seguit la convocatòria de Hamas a tot el país per protestar per la mort ahir d'un dels seus líders, mentre sembla imminent un atac terrestre a Jerusalem, Jenny Lozano.
Doncs sí, de fet, ja fa dies que diem que l'ofensiva terrestre sembla imminent, però és que avui ho sembla més que mai. Israel ha permès sortir de la franja uns 450 palestins que tenen doble nacionalitat i ho havien demanat, mentre que bombardeja camps buits del voltant de la frontera de la franja per preparar el terreny de cara a la invasió per terra.
Altres qüestions més pròximes que també us explicarem en aquest informatiu del migdia a Barcelona, Carlos Barebar.
El trànsit de trens pel túnel entre Sants i Sant Andreu Comtal a Barcelona, tancat per obres des del dia de Nadal, es reprendrà dimarts. S'hi han fet treballs per instal·lar 10 quilòmetres d'una nova catenària rígida, més fàcil de mantenir i que evita avaries.
Girona, Albert Requena.
Les escoles de les comarques de Girona disposaran a partir d'aquest segon trimestre d'una central de compres de productes ecològics per als menjadors. L'ENS s'inclou dins el projecte Dinam, que promou els àpats ecològics a les escoles i en un principi oferirà una gamma reduïda d'aliments, com ara fruita i productes làctics.
Lleida, Roser Parera.
Els 6 centres oberts per a infants de Lleida donen suport educatiu a 246 nens i nenes en situació de risc. L'objectiu és que no estiguin sols a casa mentre els pares treballen i alhora donar-los formació i valors fora de horari escolar.
Tarragona, Manel Sastre.
La Guàrdia Urbana de Tarragona ha estrenat nou CAP coincidint amb l'any nou. Es tracta del tarragoní Rafael Comas, de 40 anys, que ha fet tota la seva carrera professional als Mossos d'Esquadra i que vol millorar l'eficiència del cos policial.
Els titulars ara més destacats de l'actualitat esportiva que arribaran a aquesta sintonia 5 minuts abans de 3 quarts de 3, Josep Antoni Issa.
L'exentrenador del Barça, Frank Rijkaard, torna a Barcelona i diu que veu l'equip amb la mateixa dinàmica guanyadora que tenia quan va conquerir la Lliga i la Champions el 2005. El madridista Guti diu que l'eufòria que està instal·lada a Can Barça pot perjudicar els objectius del club blaugrana. De cara al duel català de segona de demà, el Nàstic recupera Jordi Alba, que era dubtós, i inclou Osado del filial entre els convocats. El Girona viatjarà amb els 19 homes disponibles.
L'informatiu del migdia. Edita i presenta Marta Romagosa.
Les 2:05. La Generalitat no acceptarà un acord sobre finançament autonòmic que no respecti la literalitat de l'Estatut. És un dels missatges centrals que han enviat els tres socis de govern després de valorar conjuntament la nova proposta de Madrid. Els consellers d'Economia i Innovació Interior han analitzat aquest matí el document conegut dimarts i la setmana que ve enviaran una resposta al Ministeri d'Economia.
Caixa Penedès us amplia la informació i us acosta a l'actualitat. Les notícies més destacades a fons. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
Missatge que s'ha donat en roda de premsa aquest migdia, a la qual hi ha anat Ignasi Abad.
Segons ha explicat el titular d'Innovació, el republicà Josep Buguet, Catalunya no té pressa per tancar un acord mentre no sigui bo.
No hi ha marge per especular sobre com es pot interpretar aquest estatut. Amb l'abundància de criteris posats sobre la taula en aquest primer document enviat des de Madrid, permetria, i això és el que parlava el conseller Castells, les dues coses, una solució positiva i una solució negativa. Advertim que qualsevol intent de solució negativa, òbviament, xocarà amb la voluntat del govern de Catalunya.
Huguet ha admès que la proposta del ministre Solbes té elements positius, però assegura que el govern no acceptarà una interpretació a la baixa. El conseller d'Economia, el socialista Antoni Castells, destaca que una de les diferències més substancials entre els negociadors de l'Estat i la Generalitat és el principi d'ordinalitat, és a dir, que Catalunya no es vegi perjudicada en renta per càpita després de portar la seva quota de solidaritat.
L'anivellament ha de portar una aproximació dels ingressos, però no invertir posicions. Vol dir mantenir l'ordinalitat en termes d'ingressos. Doncs bé, aquest punt que és fonamental, no tenim la garantia que es compleixi de l'aplicació de les bases que diu l'Estat. Podria derivar-se en un model que no complís amb aquesta concepció, que és bàsica. De manera que deixaria, en el fons, en aquest punt, les coses com estan.
Castells ha dit que fins després de Reis no es farà arribar la contraproposta catalana a Madrid.
Mentrestant, Convergència i Unió ha reclamat al govern de la Generalitat que canviï d'estratègia negociadora en matèria de finançament. El diputat de la Federació Nacionalista, Francesc Homs, ha acusat a l'executiu de José Montilla d'estar desconcertat i de no fer res davant dels incompliments de Madrid. Anem fins a la seu de Convergència Democràtica, Mònica Mas.
Per Convergència i Unió, la reunió d'aquest matí entre Castells, Saura i Huguet és una hipocresia perquè entre els socis del govern no hi ha cap mena d'unitat. Pel diputat convergent Francesc Homs, els socialistes han incomplert tots els terminis i compromisos respecte al finançament i per això els exigeix un canvi.
Quan passa aquestes coses, un ha de realment refer la seva estratègia negociadora. I en aquest sentit és el que emplacem el govern tripartit i el president Montilla doncs, realment a refer aquesta estratègia negociadora que a data d'avui no ha donat cap més resultat que l'intent sistemàtic de l'engany.
Homs ha estat especialment crític amb Esquerra Republicana, qui ha demanat que actuï en conseqüència als seus plantejaments i digui prou a l'engany sistemàtic del PSC en matèria de finançament. L'oportunitat la tindran, ha dit Homs, durant el ple extraordinari que es podria celebrar la setmana que ve al Parlament per tractar exclusivament del finançament.
Gràcies, Mònica. Canviant de qüestió, parlem del futur polític ara a Euskadi. Les eleccions en aquella comunitat se celebraran l'1 de març. L'anunci l'ha fet avui l'endecari Juan José Barretxe, després de reunir el seu govern en una sessió extraordinària. Els comicis bascos coincidiran, per tant, amb els gallecs Pilar Odio.
I Barretxe ha destacat dues grans idees en el seu discurs. D'entrada, que ha complert amb el seu compromís d'acabar una legislatura que ha qualificat d'intensa.
Por tanto, se trata de cumplir con un compromiso y, por tanto, con certidumbre. Nadie, con ocasión de esta convocatoria, puede aducir que haya resultado una sorpresa, sino más bien lo que se hace es cumplir un compromiso, el que yo trasladaba y que las elecciones iban a celebrar en marzo.
I de cara a la campanya electoral, que començarà el 13 de febrer, el lendakari basc ha demanat als partits joc net.
Y que me atrevo a recomendar, a pedir, comenzando por mí mismo, y les aseguro que al igual que he hecho a lo largo de toda mi vida, jamás me dedicaré a insultar ni a descalificar a el resto de formaciones políticas o de líderes políticos de otras formaciones. Para trasladar a la gente tus propios principios no necesitas meterte con los demás.
I Barretxe també ha volgut donar un missatge d'esperança en l'any que tot just comença i ha afirmat que ni els atemptats d'ETA ni la crisi econòmica no aturaran el progrés d'Euskadi.
Justament en aquest escenari, centenars de persones s'han concentrat avui davant la seu de la Ràdio Televisió Pública Basca Bilbao per protestar contra l'atemptat d'ETA de dimecres passat.
S'hi han aplegat ciutadans, treballadors, sindicats i formacions polítiques. En nom del govern basc, la portaveu Miren Azkarate ha fet una defensa de la vida i de la llibertat d'expressió.
El principi de qualsevol solució de democrática tiene que ser el respeto de todos los derechos humanos. Y es verdad que hay otros derechos humanos que también deben ser respetados y tenidos en cuenta. Pero el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales y frente a eso volver la cabeza no sirve de nada.
Mentrestant, l'Ertzaintza busca una dona i dos homes com a presumptes autors de la col·locació de la furgoneta bomba d'ETA.
Les dues del migdia i pràcticament 11 minuts. El segon dia de l'any 2009 ens deixa un altre titular destacat respecte a un balanç negatiu i molt, com sentireu, del 2008. El mercat de l'automòbil ha fet el seu balanç de l'any i ho ha fet amb un rècord. El 2008 ha estat el pitjor de la història del sector. A Catalunya la venda de cotxes s'ha desplomat un 30% i només al desembre se'n van matricular la meitat respecte al mateix mes del 2007. Són dades de l'Associació de Fabricants, l'ANFAC, que tampoc és optimista de cara a aquest any. Ho està recollint a Madrid, Txell Feixas.
En tot l'any passat a casa nostra es van vendre prop de 162.800 vehicles. Això suposa un 30% menys que el 2007. La caiguda més important es va registrar al desembre amb un descens mensual del 47. Catalunya està a prop de la mitjana estatal. A nivell espanyol es tanca el 2008 amb la baixada interanual més important de la història i en volum de vendes la pitjor en 10 anys. Panorama negre que sembla lluny de millorar. Sentim David Barrientos, que és cap de premsa d'ANFAC.
Se valora des d'ANFAC de manera pues muy negativa y teniendo en cuenta las previsiones que hay para el año 2009, que son terminar el año con algo menos de 1 millón de unidades, pues el panorama la verdad es que no pinta demasiado bien.
Els monovolums, tot terrenys grans i també els vehicles de luxe són els més perjudicats. Se n'han comprat la meitat per marques Ford, que el 2007 era quarta, acabat l'any líder de venda. Seat, ara en quarta posició, les ha reduït a la meitat. En fa que assenyala com a culpable d'aquest mal balanç la crisi, que ha comportat pèrdua de confiança del consumidor i restriccions del crèdit. Davant d'aquest panorama, la patronal de fabricants reclama mesures urgents al govern espanyol, entre elles l'eliminació de l'impost de matriculació.
Más del 80% de la recaudación de este impuesto está en las comunidades autónomas donde hay centros de fabricación. Por lo tanto, si las comunidades autónomas quieren hacer un sacrificio para mantener una industria tan importante como es la del automóvil, pues este es el momento de hacerlo.
També una línia de crèdit de 10.000 milions d'euros a l'ICO per facilitar el finançament a concessionaris i clients finals.
Gràcies, Txell Feixas, Madrid. Un altre balanç ara, malgrat la tendència a la baixa en els accidents mortals a les carreteres catalanes. El Servei Català del Trànsit està preocupat perquè durant el 2008, en el cas dels camions, sí que ha augmentat. Per això, el seu màxim responsable, Josep Pérez Moya, ha anunciat l'inici de converses amb el sector, Jofre Llombard.
Us ho dèiem ahir. Durant l'any passat, la mortalitat a la xarxa viària catalana va baixar un 13,8% respecte al 2007. El descens és especialment significatiu amb ciclomotors i motos, un dels principals maldecaps de les autoritats del trànsit. Però pel que fa als camions, l'any passat van augmentar els accidents mortals que van passar de 63 a 78. Aquest augment de pràcticament el 24% ha portat el Servei Català de Trànsit a seure's amb el sector de vehicles pesants. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Josep Pérez Moya ha avançat que les mesures que es prenguin no aniran en contra de ningú.
Estem en converses amb el sector, hem creat un grup de treball, volem analitzar molt bé a què es deu aquesta implicació dels pesants a la sinistralitat per prendre aquelles mesures que d'una banda siguin útils per reduir la sinistralitat i guanyar seguretat viària, però per una altra també prendre aquelles mesures que no siguin penalitzadores pel sector.
A més d'aquest objectiu, l'altra gran novetat pel que fa al trànsit es començarà a aplicar d'aquí 13 dies. El 15 de gener entra en funcionament el sistema de velocitat màxima variable en diversos punts de l'àrea metropolitana de Barcelona. En funció de la situació del trànsit, s'anirà modificant la velocitat màxima en cada moment en una forquilla que anirà entre els 80 i els 40 km per hora.
La pluja i la boira continuen dificultant els treballs per reobrir el trànsit la carretera d'accés al monestir de Montserrat, tallada pels despreniments a diumenge. Tot i això, el patronat de la muntanya intentarà que hi hagi un pas provisional per d'aquí a 12 dies, Ramon Montserrat.
Aquest seria un pas restringit, limitat al proveïment del monestir i per poder retirar els 220 vehicles que van quedar-hi atrapats. El president del patronat, Jordi López, ha assegurat que estan fent tot el que és possible.
Si en lloc de 12 dies podem tenir-ho en 11 o en 10, això tinguin la seguretat de que es farà. La gent de l'empresa que està treballant doncs, està dedicant els màxims esforços amb unes condicions molt difícils com és treballar amb una paret vertical i amb unes condicions climatològiques adverses.
De moment, l'aeri és l'únic mitjà d'accés i per proveir de combustible ha calgut fer servir helicòpters.
Es va fer el mateix dia 31 a través d'un trasbassament amb helicòpters. Es van portar bones de grans dipòsits de gas per omplir el dipòsit del monestir.
Malgrat que no hi ha data per la reobertura general de la carretera, es confia que pugui fer-se abans de finals de gener, si el temps hi ajuda.
Geni de la llàntia meravellosa.
Doctor, no sé què li passa.
Vull un televisor.
Pidola i pidola.
Un ordinador.
Tot el dia frega targetes de color verd.
Unes vacances fantàstiques.
I no és el primer.
Unes maletes.
És greu, què ets a fer?
Comprar amb les targetes Visa de Caixa Penedès. Podrà pagar quan vulgui i, a més, guanyarà regals.
Joan, sortim a comprar.
Targetes Visa de Caixa Penedès. Genials. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
És un quart i un minut de tres. I és aquest el moment que aprofitem per aturar-nos un moment i saber quina és la situació a la xarxa viària. En connexió amb el nostre equip viari, David Tubac. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs llevat dels despreniments a la C-17, ha estat un matí, en general, molt tranquil a la xarxa viària i a hores d'ara aquesta situació plàcida es manté amb una circulació molt fluida, ho veiem a través de les càmeres. Els únics entrebancs, ho hem escoltat ara mateix, els trobem a les dues vies que porten al monestir de Montserrat, que segueixen tallades per les esllavissades. I d'altra banda, anant cap a Barcelona ciutat, l'únic remarcable és un tram d'intensitat a la Ronda Litoral, que va des de Cantunis fins a la Barceloneta en sentit Besòs.
Catalunya Ràdio, Catalunya Informació i Catiforma, Catalunya Música.
Ja pots escoltar tots els canals de ràdio i d'internet del grup d'emissores de Catalunya Ràdio a través de l'iPhone.
Navega, escolta els teus canals preferits o fes podcast dels nostres continguts.
Només cal que et descarreguis l'aplicació necessària.
Trobaràs tota la informació de com fer-ho al web catradio.cat.
Si tens un iPhone, també tens tota l'oferta del grup d'emissores de Catalunya Ràdio.
A Hipercor volem que aquest any tu i tothom sigueu més feliços. Per això, la nostra ofertassa és bàsica en qualsevol dieta.
El litre de llet sencera, desnatada i semidesnatada Hipercor, per tan sols 79 cèntims.
I si te n'emportes 6, et regalem mitja dotzena d'ous de classe L.
El teu hipermercat et fa feliç? Hipercor. Hiper millor.
Aquest hivern canvia de jaqueta amb Esport. Aconsegueix la jaqueta reversible del Barça, un producte 5 estrelles totalment impermeable. Tria la teva talla entre gran, mitjana o infantil i llueix-la cada dia d'un color diferent, groc o blau. Descobreix la 3w.canviadejaqueta.com. Cartilla a partir del 4 de gener. Esport, sempre amb el Barça.
L'informatiu del migdia. Catalunya Ràdio.
Continuem, ara sortim a l'exterior. Còlera Palestina contra els últims bombardejos israelians a Gaza. Milers de persones han seguit la convocatòria de Hamas a tot el país per protestar per la mort ahir d'un dels seus líders. De fet, la solidaritat musulmana s'estén més enllà de les fronteres. El balanç dels 7 dies d'ofensiva s'enfila ja a prop de 420 palestins morts i uns 2.200 ferits. Mentre espera l'ordre per envair, l'exèrcit hebreu exhorta els ciutadans a delatar els membres del grup islamista. Connexió amb la nostra corresponsal Geni Lozano, Jerusalem.
Israel ha declarat l'estat de màxima alerta després de la crida de Hamas a participar en una jornada d'ira per l'assassinat d'un dels seus líders ahir a la tarda. Tot Jerusalem Oriental, on som ara, està literalment pres per la policia i l'exèrcit, i l'ambient les últimes hores és de molta tensió, sobretot després de l'oració de migdia, quan centenars de persones han cridat en solidaritat amb Gaza. També hi ha hagut manifestacions arreu de Cisjordània, on Israel ha declarat el toc de queda des de la passada mitjanit. A Gaza han continuat els bombardejos i avui han mort 7 persones, entre les quals 4 nens. És significatiu el fet que s'ha autoritzat la sortida de 450 palestins amb doble nacionalitat, el que podria ser el senyal que la incursió terrestre és imminent. Des de dins de Gaza ens asseguren també que les forces aèries estan bombardejant els camps fronterers amb la franja per netejar i preparar el terreny de cara a la invasió.
Gràcies, Geni. L'exèrcit de Sri Lanka ha aconseguit el control de la capital política dels rebels tàmils al nord del país, Kilinochi, segons han informat fonts oficials. Poc després d'aquest anunci, hi ha hagut una explosió a la capital de Sri Lanka, Laura Castro.
Fonts militars asseguren que es tractaria d'un atemptat suïcida davant de la seu de les forces aèries a Colombo. L'atac ha provocat almenys 2 morts i una trentena de ferits, i segons un portaveu de la policia, l'acció porta el segell de la guerrilla tàmil. L'atemptat ha passat després que el ministre i portaveu del partit al poder ha anunciat la conquesta de Kilinochi, una victòria que ha qualificat d'històrica per la nació. Tot i això, els enfrontaments continuen perquè encara hi ha rebels que resisteixen la ciutat. La caiguda de Kilinochi suposa un fort revés per a la minoria tàmil, que des de fa 25 anys reclama un estat independent.
Una altra qüestió de l'exterior, que passat de matinada, Cuba commemorava amb un discurs de Raúl Castro a la ciutat de Santiago el 50 aniversari de la revolució. El president cubà ha destacat els èxits del règim i ha parlat del bloqueig dels Estats Units cap a l'illa. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
Raúl Castro ha demanat als joves dirigents castristes que no abaixin la guàrdia i que defensin la revolució. Especialment han de desconfiar dels Estats Units, país que ha tornat a ser blanc de les crítiques i culpable dels mals de Cuba, deia Castro.
Es una victoria doblemente meritoria porque ha sido alcanzada a pesar del odio enfermizo y vengativo del poderoso vecino.
Pel que fa a aquest mig segle de revolució, Raúl Castro reconeix errors, però també encerts, encara que ha avisat els cubans que els temps que venen seran molt complicats.
Catalunya Ràdio.
L'informatiu del migdia.
Després de tancar el pitjor any de la seva història, la Borsa Espanyola ha estrenat avui un any en què els analistes auguren complicat a l'ex-Bosch.
La tempesta financera no s'ha esvaït, la desconfiança continuarà dominant els parquets espanyols durant aquest 2009. Els experts apunten que, malgrat que no es poden descartar noves sotregades, l'IBEX està entrant en un període de certa estabilitat. El president de Borsa de Barcelona, Joan Hortalà, situa el començament de la recuperació després de l'estiu.
Començaria una etapa de recuperació amb molta zigzaga, amb molta volatilitat, molt condicionada evidentment per l'evolució de l'economia real, i aquesta fase de recuperació podria anar esglaonant pujades relatives en el decurs d'uns 4 o 5 anys.
Així doncs, segons els càlculs d'Hortalà, els màxims històrics de l'IBEX, els prop de 16.000 punts aconseguits fa poc més d'un any, no es recuperaran fins a finals del 2014 o principis del 2015.
Avui, primer elaborable del 2009, es posen en marxa dues mesures econòmiques del govern espanyol dirigides a empreses i famílies. Els treballadors que tinguin hipoteca podran demanar que se'ls redueixi la retenció de l'IRPF a la nòmina i les empreses podran cobrar l'IVA per avançat, Xavi Rossinyol.
Des d'avui, les empreses que tinguin dret a devolució poden demanar que Hisenda els pagui més a més. Per fer-ho, s'hauran d'inscriure en un registre i cobraran en un termini de 30 dies després de fer la liquidació mensual. Així, l'agència tributària preveu avançar 6.000 milions d'euros a les 100.000 empreses que calcula que ho sol·licitaran. A més, els treballadors que cobrin menys de 33.000 euros l'any podran demanar que Hisenda el retingui un 2% menys d'IRPF en cada nòmina. D'aquesta manera, cobraran per avançat la deducció per tenir una hipoteca que fins ara s'incluïa en la declaració de la renda. Les persones interessades poden sol·licitar l'avançament emplenant un formulari que hi ha penjat a la pàgina web de l'agència tributària.
I un altre canvi d'interès per a molts, el Banc d'Espanya ha decidit avançar a començament de mes la publicació de la mitjana mensual de l'Euribor, el principal índex de referència al mercat hipotecari, Mercè Folch.
Fins ara aquest indicador es feia oficial a mitjan de mes i no es podia aplicar fins que sortia publicat el butlletí oficial de l'Estat. Això feia que la majoria d'hipoteques es revisessin amb l'Euribor de dos mesos abans. A partir d'ara, tot el procés avançarà uns 15 dies i això pot ajudar perquè el nou indicador ja es pugui aplicar el mes següent, una cosa que beneficiarà els consumidors que, quan hi hagi una tendència baixista dels tipus, tal com passa ara. Els titulars de les hipoteques hauran de revisar, però, les condicions del seu contracte per comprovar amb quines condicions el van formalitzar. El Banc d'Espanya ha estrenat avui el nou calendari amb la publicació oficial de l'Euribor de desembre, que s'ha situat al 3,45%.
Els preus del transport aeri regular de passatgers van créixer prop d'un 15% el tercer trimestre de l'any passat. Són dades de l'índex de preus del sector serveis de l'Institut d'Estadística, Míriam Tirado.
Aquesta pujada respon en bona part a l'elevat preu del petroli que hi havia entre el juliol i el setembre del 2008. Durant aquest període també va pujar el transport marítim de mercaderies, les activitats postals i de correus i les activitats informàtiques. En canvi, va baixar el preu de les telecomunicacions, en concret un 7,5%. Aquest índex mesura l'evolució dels preus dels serveis de telefonia fixa, mòbil i d'internet destinats al segment de negocis.
Més de 2.000 persones ja s'han inscrit als cursos de formació per accedir a un dels llocs de treball que generarà la nova terminal de l'aeroport del Prat, la T1, quan entri en funcionament. Els cursos, que s'impartiran als 5 municipis de la zona del Delta del Baix Llobregat, arrencaran entre aquest mes de gener i el febrer. Anem fins al Prat, Lluís Rodríguez.
Les persones candidates a accedir a un dels 1.300 llocs de treball hauran de passar dos processos de selecció, un per accedir als cursos de formació per aturats i un segon per incorporar-se a la T1. En total seran 80 cursos que s'impartiran als 5 municipis de la zona Delta, Castelldefels, El Prat, Gavà, Viladecans i Sant Boi. El tinent d'alcalde de promoció econòmica de l'Ajuntament del Prat explica algunes de les formacions que s'impartiran. Escoltem Juan Pedro Pérez.
Administratiu de serveis aeroportuaris, d'agent de serveis aeroportuaris, que és el mateix que parla del handling, no? Les maletes, el catering, tot això, de neteja, cambrers, dependents, perquè també el nombre de botigues es duplica en relació a la terminal existent.
Les persones interessades poden apropar-se als equipaments d'economia de cadascun dels 5 municipis que coordinen les formacions amb el Servei d'Ocupació de Catalunya. La nova terminal crearà en total 2.500 llocs de treball nous.
5 minuts i 2:45, la Policia Nacional ha detingut 5 persones i ha intervingut centenars d'armes de foc il·legals, algunes de guerra, a Palma i Zamora. Un dels detinguts regentava una botiga d'articles militars a Palma i s'encarregava de vendre-les, Maria Núria Rebelle.
Treballava amb la connivència d'un armer, ara també detingut, que reparava les armes que aconseguien de manera il·lícita i que normalment estaven inutilitzades. La policia ha detingut 2 suposats compradors d'aquest material i una cinquena persona, en aquest cas a Zamora, que treballava d'acord amb l'amo de la botiga de Palma de Mallorca. Tots dos feien servir un codi específic quan parlaven per telèfon perquè no es descobrís a què es dedicaven. Els imputen els delictes de tràfic i dipòsit d'armes. A Palma, els agents han confiscat una 80 d'armes, com ara pistoles, escopetes o ametralladores. A Zamora, l'arsenal encara era més gran, amb armes també específiques de guerra.
Més qüestions, més breus, més de 100.000 denúncies per violència de gènere a tot l'Estat.
Són dades del Consell General del Poder Judicial. Fins al mes de setembre de l'any passat, 8 de cada 10 processats els han condemnat. De tota manera, un 11% de les denúncies es van acabar retirant perquè la víctima no es veia en cor de declarar contra el seu agressor.
L'any passat van arribar a les costes espanyoles un 20% menys d'immigrants en pastera.
Van arribar 12.500 sense papers i almenys mig miler van morir en l'intent d'arribar a la costa. El principal destí van ser les costes canàries, on un 9% dels immigrants van ser menors, seguit d'Andalusia i Múrcia. Aquestes xifres, però, podrien ser molt més altes, ja que no inclouen els immigrants aturats per les patrulles de les costes i retornats al seu país.
Ucraïna justifica davant d'Europa la seva postura en la crisi amb la gasista russa Gazprom.
El president Yushchenko ha enviat una carta a diversos dirigents europeus, a més del president Bush, mentre una delegació del govern s'ha desplaçat a diverses capitals europees. El tall en el subministrament de gas de Rússia i Ucraïna podria afectar Europa, tot i que de moment els països europeus han dit que no s'han vist perjudicats.
Ara som a 3 minuts de 2:45, ha mort als 85 anys Armengol Passola, un dels més destacats activistes i promotors de la cultura catalana durant el franquisme i la transició. Passola va ser un dels grans impulsors de la nova cançó a través de les discogràfiques Edixa i Concèntric i el local La Cova del Drac, o amb l'obertura de la llibreria Ona, dedicada al llibre en català Gonçal Calvo.
Armengol Passola va tenir una vida entregada a la cultura catalana sempre des de la discreció. Empresari i fundador de la coneguda botiga Mobles Maldà, Passola va ser el responsable de la creació de 2 de les discogràfiques que més van fer pel moviment de la nova cançó, Edixa i Concèntric. A més, va obrir també un local, la Cova del Drac, per acollir les actuacions en directe de tot l'espectre musical que sorgia a Catalunya durant els anys de la dictadura. Fa només 2 mesos, Òmnium Cultural li va organitzar un homenatge a l'Ateneu de Barcelona. El president de l'entitat cultural, Jordi Porta, explica fins a quin punt tenia Passola sentit de país.
Ell m'havia dit alguna vegada personalment que ell va néixer a la plaça Sant Jaume i des del balcó de casa seva va veure el Macià i va veure aquestes coses i això, diu, tenia injectat a la sang com si fos una mena de droga, diguéssim, no? Que era un home molt enlliurat al país.
Altres iniciatives culturals del país on hi ha el segell d'Armengol Passola van ser el Festival de Poesia de Cantoni Gros a Osona, el col·lectiu Amics de Joan Ballester o l'Associació de Dissenyadors Industrials, més tard integrada al Foment de les Arts Decoratives FAT. Passola havia estat distingit, entre altres, amb la Creu de Sant Jordi i amb el Premi Jaume I d'Actuació Cívica Catalana. El funeral es farà demà al tanatori de la Ronda de Dalt de Barcelona. And in a perfect world, a miracle would happen, and every other girl would fly away, and it'd be me and Kathy, and nothing else would matter, but it's fine, it's fine, it's fine, I mean, I'm happy, and I'm fine.
La companyia El Musical Més Petit estrena aquest vespre la seva última proposta, Aquests 5 anys, un espectacle de petit format de Jason Robert Brown, que ha estat un èxit a l'Off-Broadway i que ara escolteu. Posats a ser petits, l'espectacle es presenta al petit palau del Palau de la Música, que s'estrena, per cert, com a escenari de musicals.
Amb només 2 integrants dalt de l'escenari, Daniel Anglès i Pilar Capellades, Aquests 5 anys és el relat relat d'una història d'amor d'una parella d'artistes. L'autor, Jason Robert Brown, es va inspirar en una relació pròpia per explicar d'una manera peculiar les diferents etapes d'aquesta relació. Daniel Anglès és Jamie dalt de l'escenari.
Jason Robert Brown fa que els dos personatges no estiguin junts en cap moment de l'espectacle i que cadascun ens expliqui la seva part de la història. Per tant, aquesta relació de 5 anys comença per la noia, per la Kathy, que és el personatge que interpreta la Pilar, en el moment del trencament, i la següent escena que veiem és en Jamie quan s'enamora d'ella. I per tant, ella explica la història anant del final cap al principi i ella explica anant del principi cap al final.
La formació musical que acompanya aquests 5 anys està dominada per instruments de corda, però el seu compositor els utilitza d'una manera molt personal per encabir-hi diferents estils musicals, des dels tocs de música clàssica fins al reggae. It's a challenge to resist temptation.
Són 2:45. Un minut per dir-vos què és notícia.
El govern considera insuficient la proposta de finançament de Pedro Solbes. Els consellers Castells, Huguet i Saura s'han reunit aquest matí per consensuar una postura comuna del tripartit. Reconeixen certs avanços respecte a la proposta inicial, però descarten fixar cap data pel pacte.
Euskadi celebrarà eleccions l'1 de març. Ho ha decidit aquest matí l'Endacari Barretxe després de convocar una reunió extraordinària del seu executiu. La campanya començarà el 13 de febrer i els comicis coincidiran amb els de Galícia.
La venda de cotxes té una caiguda sense precedents. Aquest 2008 s'han venut un 30% menys d'unitats. Al desembre, la davallada encara ha estat més important, d'un 50%.
El món musulmà se solidaritza amb Gaza mentre milers de persones secunden la convocatòria de Hamas per la mort ahir d'un dels seus líders. Després d'una setmana dels primers bombardejos, ja es compten prop de 420 palestins morts i uns 2.200 ferits.
Catalunya Ràdio. Catalunya Informació.
T'invitem a saludar les coses senzilles. T'invitem a saludar una nova manera de tractar el client. T'invitem a saludar el megapíxel. T'invitem a saludar una nova forma de veure la tecnologia. Dous.
Fotografia.
Videojocs.
Ordinadors.
Telefonia. Tele.
Dous. La botiga amable. T'esperem a Diagonal amb Francesc Macià. Hola, Barcelona.
Notícies més pròximes, en aquest cas de les comarques de Barcelona, el túnel del tren entre les estacions barcelonines de Sants i Sant Andreu Comtal, que estava tallat des del dia de Nadal per obres a la catenària, es reobrirà el dia 6, com estava previst. L'ADIF està acabant els treballs de la connexió elèctrica i fins dimarts es faran les proves prèvies a l'entrada en servei Carlos Baraibar.
Els treballs han consistit a substituir la catenària convencional per una de rígida, el túnel del Passeig de Gràcia, en un tram d'uns 10 quilòmetres. La nova catenària és una estructura d'alumini que sosté el cable que condueix l'electricitat. El delegat de DIF a Catalunya, Carlos Quingles, n'explicava les característiques.
Aquesta és una catenària que, com veieu, és rígida, està especialment indicada per túnels urbans, per la seva seguretat i la seva fiabilitat. A més, el seu reduït gàlib fa que sigui molt apropiada per túnels estrets i, a més, està previst també que redueixi molt el manteniment necessari, amb la qual entenem que la fiabilitat també augmentarà.
Segons Quingles, gràcies a aquests canvis, les avaries seran menys freqüents i menys complexes. De cara a Setmana Santa, està previst que s'instal·li el nou tram de catenària rígida entre el Passeig de Gràcia i l'estació de França.
L'Ajuntament de Premià de Mar, al Maresme, ha començat el 2009 sense saber encara si el govern central posarà en marxa o no el baixador de tren que Renfe va construir fa més de 20 anys al municipi. Si el Ministeri de Foment no es pronuncia aviat sobre el futur d'aquesta estació tan reivindicada, el consistori donarà suport a les protestes veïnals que es preparin per aquest any. Anem fins a Premià de Mar, Beti Doñate.
Al setembre del 2007, els portaveus dels grups municipals de Premià de Mar van anar fins a Madrid per reclamar la posada en marxa d'aquest baixador de Renfe, que donaria servei sobretot als veïns del barri premianenc de Camp Pou i Camp de Mar i els de Premià de Dalt. Però a hores d'ara l'Ajuntament encara no en sap res, i això que el govern central havia reservat una part del pressupost del 2008 per reformar-lo. L'alcalde de Premià de Mar, Miquel Buch, lamenta que l'Estat hagi anunciat una inversió de 125 milions d'euros per reformar diverses estacions de tren del Maresme, sense comptar amb el baixador.
Quan veiem que cada dia anuncien plans per a mi d'estacions, que ho trobem adequat i totalment necessari, doncs trobem molt trist que encara el Ministeri de Foment no ens hagi respost com a municipi.
Si el Ministeri de Foment no dona una resposta a la seva demanda, l'Ajuntament s'afegirà a les protestes que engeguin els veïns del municipi.
Aquest matí hi ha hagut una esllavissada de fang i runa a la C-17 que ha deixat tallada la carretera en direcció Vic a l'altura del Figaró, al Vallès Oriental. El trànsit ha quedat interromput durant una hora, però la feina dels operaris ja ha permès reobrir la via.
L'esllavissada ha passat a l'interior d'un túnel quan eren 11:45 del matí. Per causes que no se saben, dues de les lones de l'interior del túnel han cedit i els dos carrils de la calçada han quedat impracticables, tot i que el sinistre no ha provocat provocat ferits ni cap accident. Tot i això, s'ha hagut de tallar el trànsit en direcció a Vic mentre els operaris de carreteres netejaven la via, que 3 hores més tard ja estava reoberta definitivament.
El grup Roca ha acomiadat definitivament 54 treballadors de la seva planta de Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès. Inicialment, l'empresa havia presentat un ERO que afectava 72 dels 259 empleats. Santa Margarida, Sílvia Delgado.
Coincidint amb les festes, 51 treballadors ja estan a l'atur i els 3 restants plegaran el mes de març. El comitè d'empresa ha aconseguit retallar el número d'afectats inicialment per l'ERO, però el seu president, Francisco Javier Martos, creu que també hauria estat possible prejubilar 24 d'aquests treballadors.
Si la empresa hubiera querido haber hecho prejubilaciones de esos 54, podría haber salido prejubilados 24. Por lo tanto, la cantidad de trabajadores hubieran sido... Traumàticament hubieran sido 27.
Ceràmiques del Foix, que pertany al grup Roca, fabrica paviments i revestiments ceràmics i s'ha vist greument afectada per la crisi econòmica que pateix el sector de la construcció.
4 anys d'obres amb un cost de 9 milions d'euros és el que s'ha pressupostat per rehabilitar el centenari Palau de Justícia del Passeig Lluís Companys de Barcelona. Les feines que es faran en 2 fases han començat tot aprofitant el parèntesi nadalenc.
Sota la direcció de l'arquitecte Carles Buixader i amb la supervisió del Departament de Patrimoni Cultural, el primer que es farà serà restaurar la claraboia, de més de 16 metres de llargada i 9 d'ample. La claraboia dona llum al vestíbul i a l'entrada principal i a més disposa d'un vitrall històric. Salvador Illa, director d'Infraestructures del Departament de Justícia, ha explicat a aquesta emissora quines feines es faran durant aquesta primera fase.
La restauració del vitrall, que és un treball gairebé d'artesania i... tot l'endemiatge necessari per poder treballar adequadament a l'hora d'abordar aquesta restauració i la part de l'edifici que sustenta aquest vitrall.
Això està previst que s'acabi a mitjans de l'any que ve. La segona fase de les obres, molt més llarga, que ha de servir per restaurar les cobertes i rehabilitar de manera integral les façanes i les seves escultures. El Palau de Justícia de Barcelona, obra dels arquitectes Domènec Estapà i Enric Sagné, es va inaugurar el 1908, després de 21 anys de construcció.
La cavalcada de Reis de Barcelona presenta aquest any moltes novetats amb l'objectiu, segons els organitzadors, de lluitar contra la grisor de la crisi. S'estrenaran carrosses i vestuari. Hi haurà una nova missatgera, la Patge Estel.
Les carrosses tindran plataformes elevades de fins a 2 metres per millorar la visibilitat des dels balcons i tindrà música i elements en moviment, com ha explicat la directora artística del Seguici, Marta Almirall.
Hem ideat una cavalcada de doble alçada. Estrenem les carrosses dels Reis, estrenem també 2 noves carrosses, la carrossa de la Patge Estel. Aquesta carrossa va amb música en directe, és una carrossa de nova creació.
Com cada any, el patge Gregori donarà la benvinguda al moll a Ses Majestats. Aquest mateix matí, el patge ha arribat a Barcelona per donar la benvinguda a la mainada.
És un Lego de Star Wars, la Nintendo DS, la Wii, una màquina de fer peluches i una màquina de fer gelats. Molt bé, m'agrada que faci gelats per poder convidar a tota la teva família. Tens germans i germanes? Sí, doncs els convidaràs. Molt bé, senyor Pau, sigues molt feliç, vés a dormir d'hora i fins a la nit de Reis, eh? Passi-ho bé, adéu-siau.
La cavalcada començarà a l'avinguda Marquès de l'Argentera i acabarà a la Font Màgica de Montjuïc.
Dos quarts i mig de 3, un cop d'ull a les borses, guanys a la primera sessió borsària de l'any, Àlex Bosch.
El 2009 comença en verd als principals indicadors europeus. L'IBEX espanyol puja a prop d'un 2% i consolida els 9.300 punts en una jornada a mig gas. Només Indra, Red Eléctrica i Iberdrola noten pèrdues. A la banda positiva destaquen els avenços per sobre del 5% de Tècniques Reunides i Bolses i Mercados. A la resta d'Europa, Frankfurt i París pugen al voltant del 2% i Londres prop d'un 1,5%. Wall Street també es posa en marxa avui amb protagonisme del sector bancari. Bank of America, Wells Fargo i PNC culminen els seus processos de fusió amb les víctimes de la tempesta financera. El Bank of America absorbeix el Merrill Lynch, Wells Fargo, el Bacovia i el PNC, el National City. Al mercat de divises, l'euro continua estable al voltant del dòlar amb 40 centaus. El barril de Brent es manté lleugerament per sobre dels 42 dòlars.
I com es manté la previsió del temps per aquest primer dia laborable del 2009, Francesc Mauri?
Bona tarda. Doncs es manté un pronòstic del temps dominat pels núvols. Aquesta tarda més prims o com a mínim menys gruixuts cap al Pirineu i en canvi més gruixuts a la meitat sud de Catalunya amb algunes pluges dèbils i disperses. Pot anar fent, però segurament això, molt disperses aquesta tarda. De cara a demà, pluges moderades cap a la costa, el prelitoral català i la meitat sud de Catalunya en general. En canvi, cap al Pirineu, més aviat pluges de caràcter feble o, més ben dit, núvols més aviat prims. Aquí, al Pirineu, descartem les precipitacions, volíem dir. És a dir, que no arribaria la pertorbació al sector pirinenc. Les temperatures en lleuger descens aquest cap de setmana i el diumenge i dilluns el temps ja seria molt més estable, amb sol a gran part de Catalunya diumenge i dilluns, però amb l'arribada de boires a punts fondos de l'interior i diumenge amb algunes restes de núvols baixos cap a la zona del Delta de l'Ebre.
Doncs amb el temps, com sempre, acabem. L'informatiu del migdia l'ha fet possible Montse Duran, Dani Batxiller, Ana Escura, Mercè Muñoz, Francesc Cano, qui us ha parlat en nom dels serveis informatius, Marta Romagosa. Gràcies per la vostra atenció, que passeu un bon cap de setmana.